Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Vinga, doncs gairebé un minut que passa de 2:15 del matí i a aquesta hora que obrim l'hora del consumidor. Tot i que fa dies ja que molts establiments anuncien descomptes, aquest divendres tindrà lloc l'anomenat Black Friday, un costum originari dels Estats Units que ja s'ha popularitzat arreu del món com una de les dates comercials més destacades de l'any. També ho ha fet a casa nostra. Com que per molts consumidors aquests dies marca l'inici de la temporada de compres de Nadal, volem demanar, doncs, consells sobre aquest tipus de vendes a la directora de l'Agència Catalana del Consum, que, com sempre, ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel. Senyora Beta Bat, què tal? Benvinguda.
Bon dia, Joan.
De fet, ja fa dies, ens bombardegen amb anuncis, amb publicitat de tot tipus sobre el Black Friday. Per tant, és una bona ocasió per recordar quins requisits ha de complir la publicitat?
Evidentment.
Sí, eh?
Sí. Ara més que mai, com bé dius, ens bombardegen, com has comentat, del Black Friday i tots els seus descomptes. Per tant, des de l'Agència Catalana del Consum és important que en aquests moments de gran consum tinguem en compte, doncs, quatre consells que ens poden ajudar a després a no arrepentir-nos de les compres que hem fet, eh?
No sé si us poseu en dates com aquesta més alerta.
Evidentment. Sí? Nosaltres des de l'agència ja portem més de 15 dies penjant a les nostres webs i a l'Instagram aquests consells que avui hem donat l'oportunitat també de recordar per la ràdio, perquè jo sempre dic que la ràdio és un mitjà... És el mitjà que arriba a totes les llars de Catalunya i per tant, és un bon mitjà per poder, un cop més, com bé tu has comentat, quins consells podem donar davant d'un Black Friday que ja fa més de 10 dies que l'estem sentint. Mira, en primer lloc, com tu has comentat, la informació que es dona a través de la publicitat, com que en aquests dies rebem molta publicitat de Black Friday, enfatitzem el tema publicitat, doncs la publicitat sempre ha de ser veraç i objectiva. I, per tant, què vol dir això? Que no pot induir ni a confusió ni a engany. Això és molt important. En cas que un establiment faci una publicitat enganyosa, és a dir, que indueix a engany, en aquest cas, el nostre codi de consum ja preveu que podem presentar una denúncia per tal de qui s'investigui i, si fos el cas, que sancionés. Per tant, hem de ser molt rigorosos amb allò que anunciem. Tot això, aquestes ofertes, s'han de complir amb escrupolosa veracitat i objectivitat. També recordar que la publicitat és vinculant. Què vol dir això? Doncs que es pot exigir el seu compliment. Per tant, les empreses han de respectar el que anuncien. En cas contrari, és a dir, si no respecten el que anuncien, també podem presentar una reclamació per exigir-ne el seu compliment. Això és molt important aquests dies que ens estan bombardejant, com tu bé has dit, de moltes publicitat i moltes ofertes pel Black Friday. I és per això que aprofitem la benentesa per recordar un cop més que aconsellem que es conservin els catàlegs, els anuncis, les ofertes, perquè si calgués reclamar, si conservem tots aquests documents són la prova per poder presentar una reclamació. A més, quan es fan ofertes o promocions, com és el cas que estem parlant, l'establiment o l'empresa que les fa ha d'informar detalladament de les condicions de venda. Si no, tot s'hi val. Ho ha d'informar. I, finalment, pel que fa als preus, que també és un tema important, recordem que en qualsevol publicitat sempre ens ha d'informar del preu final i total. Vol dir, final i total vol dir amb impostos inclosos. O sigui, no s'hi val anunciar un preu i després que et diguin aquest preu, més l'IVA. Ha de ser preu total i final.
De seguida seguim parlant i entrem ja directament en la qüestió de la Black Friday, però ens comentaves això de la publicitat enganyosa o que indueixi, en certa manera, a l'engany. Esclar, som en una temporada en què, si posem la televisió, començarem a veure anuncis de joguines a dojo, no? I jo me'n recordo, suposem, ara que no em truquin tots els comerciants de joguines, sisplau, però posem-nos en qüestió. Jo recordo quan jo era petit, per exemple, no sé, imaginem un vaixell amb ninots,
sí,
que surt alta mar. Clar, evidentment aquell vaixell no sortirà mai alta mar. Això fins a quin punt és enganyós o fins a quin punt vol ser atractiu per al nano
que demana?
No, el
que seria realment enganyós és que es publicités. Precisament, mira, aprofitar la benentesa, demà presentem la campanya de Nadal, uh-huh, de joguines segures i no sexistes, i també donem consells en relació al que tu estàs comentant ara. El que és interessant és que quan es fagin promocions o ofertes, com tu has comentat, de joguines, que el que s'oferti, que no es digui que és una joguina, per exemple, que sigui que és de fusta, uh-huh, i la joguina sigui de plàstic. Aquí hi ha un engany. O que no es digui que la joguina, doncs, val 15 euros i el preu total de la joguina són 80 euros. Aquí sí que hi ha un engany. En aquest cas, el que s'està jugant és amb la imatge per captar, evidentment, el consumidor o consumidora. Mm-hmm. Però no hi ha un engany directe. L'engany seria que et diguessin que diguessin que és de fusta i és de plàstic.
Estem parlant de l'engany ja amb mala fe.
Amb mala fe, val? Mm. O sigui, el que, entre cometes, habitualment o col·loquialment es diu el timo. Mm. Doncs, és a dir, tu has de pagar pel que compres. Aquesta, de fet, és la regla d'or, val? I quan es fa una oferta, en aquesta oferta se t'ha d'explicar, que és el dret a la informació que tenim tots i totes, se t'ha d'explicar què és allò que es ven i que tu vols comprar.
Vinga, doncs abans de la campanya de Nadal sí que volíem parlar d'aquesta campanya del Black Friday que ja ha començat. Per tant, anem per feina. Si volem aprofitar els descomptes que fan els establiments durant el Black Friday, quins serien els consells generals?
Doncs bé, mira, com dic sempre, Joan, sisplau, comprem de forma responsable. No vol dir que no consumim, evidentment, però si ho fem, fem-ho de forma responsable. Què vol dir? Tan senzill com controlar sobretot la despesa que fem aquests dies amb la targeta de crèdit o amb les compres finançades. Per què diem això? Perquè així evitarem un sobreendeutament i problemes majors el mes següent. Val? També comprar de forma responsable és això. És nosaltres mateixos fer un exercici de responsabilitat a l'hora de comprar. Que no vol dir que no compris, però compra d'acord amb les teves necessitats. Mm. Això també el que aconsellem és, per evitar precisament compres impulsives i poc satisfactòries, val? Perquè, clar, davant de tant reclam, tens l'impuls de comprar. Doncs és important que abans fem una llista amb tot allò que necessitem realment. Mm-hmm. Ja fa 15 dies que s'està parlant del Black Friday, doncs fem una llista, dic, bueno, ja que ve el Black Friday, aprofito i em compraré això, això i això i això, d'acord amb el meu pressupost. Això també és consumir de manera responsable. No estirar més el braç que la màniga, com diem col·loquialment. Altre consell que donem, comparem preus. No ens quedem, tenim temps, comparem preus i amb diversos establiments. I, sobretot, com comentàvem abans, desconfiem de les ofertes molt llamineres que de vegades trobem per internet, sobretot per internet. Per què? Perquè realment darrere aquestes ofertes tan llamineres podríem trobar-nos amb un engany o fins i tot amb una estafa o la compra de productes falsificats. Mm. És a dir, no hi ha duros o quatre pessetes. No hi ha, entens? Si un jersei no pot valdre un euro. Per dir,
per molt en estoc que estigui.
Exacte. Eh? Si un jersei val un euro, o és un engany o pot ser un producte falsificat. Ho poso com a exemple. Uh-huh. Un altre consell. Els productes sempre han de tenir la mateixa qualitat i garantia. És a dir, en el Black Friday ha de ser el mateix producte que ja havia una setmana abans. La diferència és que aquest producte estarà rebaixat. I en aquest cas sí que és important que es faci constar el preu original i el preu rebaixat. És a dir, són consells que a l'hora de comprar hem de tenir en compte, precisament pel que comentàvem, per no patir un engany. I si patim un engany, per això recordem, conservem totes les factures o els comprovants de compra, perquè, de fet, tant les factures com els comprovants són la nostra garantia i és el que necessitem per poder reclamar. Si no ho tenim, difícilment podem fer una reclamació.
Podem dir que aquests aspectes servirien tant per les compres amb botigues físiques com amb les virtuals, que ara ens comentaves?
Mira, de fet, tots aquests consells són de caràcter general, ja ho has vist, no? I, per tant, serveixen per qualsevol compra o contractació. Serveix tant per presencial com per internet, comprar de manera responsable, de manera reflexiva i disposant de tota la informació per poder prendre una bona decisió. Això serveix pels dos. Ara bé, sí que hi ha aspectes que són molt més importants a destacar a les vendes presencials i altres que són més importants a destacar a les compres per internet o electròniques. En el cas de les vendes presencials, és a dir, en una botiga, recordem que la botiga, i això és d'obligar compliment recordar-ho, no té obligació de fer canvis o devolucions. La llei no preveu aquesta obligatorietat. Si una botiga ho fa, és perquè ella ho vol. És un detall, és per fidelitzar la clientela, és un gest d'amabilitat, però no té cap obligació. Ara bé, si realment ofereix la possibilitat de canvis o devolucions, en aquest cas, evidentment, ens ha d'informar de totes les condicions d'aquests canvis o devolucions. Què vull dir amb això? Doncs, quants dies tenim per retornar el producte que hem comprat, si volem retornar-lo, si hi ha alguna excepció, si ens retornaran els diners o ens faran un val de compra. Hi ha establiments que el que fan és retornar-te els diners i altres et fan un val de descanvi, no? Uh-huh. O si aquest val, que això també ens hi trobem, té data de caducitat, perquè et pot passar que et donin el val de devolució i quan vulguis canviar-ho dir, no, és que només tenia 3 dies. Si és així, ho ha d'informar. Amb tot això que t'estic dient, que d'acord, però sempre degudament informats. També recordem que els descomptes poden ser només per determinats articles. He dit que no era obligatori, per tant, l'establiment pot dir aquests articles hi ha descomptes i uns altres no. En aquest cas, han d'estar diferenciats, no poden estar barrejats. Ha d'haver-hi la zona d'articles amb descompte i la zona d'articles sense descompte. Tu has de saber si estàs comprant un article amb descompte o no. Per tant, han d'estar diferenciats. També és un dret a la informació que tenim. I, com he dit abans, la informació relativa als preus rebaixats sempre ha de ser molt clara. Si tu has de saber el preu original i el preu rebaixat. I, a més, ho has de visualitzar. No ha de quedar amb un petit paperet que et posa el preu. No, tu has de visualitzar perfectament.
En d'altres ocasions, hem parlat de les compres per internet amb l'Agència Catalana del Consum, però com que el Black Friday també es centra molt a les ofertes a la xarxa, recordi'ns quines precaucions hem de tenir si comprem a distància.
Sí, com bé dir, Joan, el Black Friday, la immensa majoria de compres es fan moltes per internet, i és per això que també, a diferència, ja hem dit, els consells són generals que hem donat de consum responsable per qualsevol compra, hem parlat de les presencials, però en el cas d'internet hi ha uns consells només específics per les compres a distància o compres electròniques, no? En aquest cas, què és molt important? Que escollim un comerç electrònic, ja parlo de comerç electrònic, no de botiga, comerç electrònic, que sigui segur i de confiança. Primerament perquè no ens enganyin o no ens trobem amb una estafa.
Que és que ho coneixem tots i tothom en té referència.
Segur que
així,
més d'un o d'una, ara a mi em va passar. I en el cas que dubtem, Doncs abans de comprar, sobretot, busquem l'opinió d'altres usuaris a la xarxa. I si no són d'altres usuaris, doncs demanem opinió dels familiars o de coneguts de les pàgines aquestes del comerç aquest electrònic. A més, val a dir que si comprem en llocs coneguts o oficials, ja tindrem la garantia suficient que la nostra compra serà segura. Val? Si tu compres amb un correu electrònic que ha comprat el teu pare, la teva mare o la teva germana, i t'ha anat tot bé, tu vas amb molta més seguretat que si no ho saps. Alertes que hem de donar. Si dubtem, sempre podem fer algunes comprovacions que ens ajudaran precisament a fer aquesta compra segura. Com, per exemple, mirem que sigui mínimament acurada la pàgina, és a dir, que el que s'anuncia no tingui faltes d'ortografia o que hi hagi una traducció mal feta. Quan passa això, no...
Comencem a dubtar,
Comencem a dubtar de la legalitat d'aquesta pàgina. També que hi hagin les dades del contacte del venedor. És a dir, tu has de saber a qui estàs comprant, el nom de l'empresa, el NIF, etc. L'adreça física i ubicació de l'empresa. Has de tenir tota la informació de l'empresa. Tu no estàs en un establiment, estàs davant d'una pantalla d'ordinador. Per tant, aquesta pantalla t'ha de passar tota aquesta informació. Les condicions han de quedar completament clares, és a dir, el que tu estàs comprant has de tenir tota la informació. I què vol dir tenir tota la informació? Doncs els sistemes de pagament, els sistemes d'enviament del producte, perquè tu no l'adquireixes al moment, te l'han d'enviar, val? Les despeses de transport, si tens dret de desistiment, això també s'ha de posar, i finalment, evidentment, el que també és una regla d'or en les compres amb comerç electrònic és que l'adreça electrònica comenci per HTTPS. Si no comença amb HTTPS, passem d'aquest comerç electrònic.
Allò es garanteix la seguretat absoluta a l'hora de comprar.
En principi, això ens ho garanteix.
Són aquelles pàgines en què sí que ens apareixerà un cadenat,
El
cantó esquerre.
Exacte. També hi ha altres consells de seguretat, doncs que també aquests... tot el que dic és, no ara només pel Black Friday, però especialment per aquesta temporada de l'any, que hi ha molta compra, però que et serveix per qualsevol compra al llarg de l'any, és que nosaltres no aconsellem accedir a botigues virtuals des d'enllaços que ens arribin per missatges o correus electrònics. Generalment, quan ens arriba per missatges de correu electrònic, podem ser víctimes d'un cas de phishing, que ara ja s'està posant de moda aquest nom, que no és altra cosa que és el robatori de dades personals i les contrasenyes. A veure, a la premsa ja comença a aparèixer el nom de phishing, però no és altra cosa que això, que t'estan robant les dades directament. I també el que aconsellem és que si fem una compra ho fem des d'una connexió segura. Per tant, evitem fer compres usant ordenadors públics o amb xarxes wifi obertes, perquè amb una xarxa de wifi obertes és on et poden
entre
fer
tothom,
el pushing. Clar, et poden robar les teves dades personals i bancàries. I llavors pots tenir un problema.
Per tant, quina informació és la que hem de tenir clara abans de comprar en una web?
Mira, molt, molt senzill. Informació suficient i clara. Ja ho he dit, sobretot a les condicions i les característiques del producte que estàs comprant. Com que tu no el toques, tu no el veus, el producte, només el veus en una pàgina web, doncs has de tenir tota la informació. Molt important, el preu total i final, com he comentat abans, però en aquest cas, a diferència de la presencial, quines seran les despeses d'enviament? És a dir, si van a càrrec nostre o van a càrrec de l'empresa. Les modalitats de pagament disponibles. Com pots pagar? Això també se t'ha d'informar. La modalitat i el termini màxim de lliurament. Això és important, perquè tu estàs comprant a distància. Per tant, tu compres un producte el necessites per demà passat. I si aquest producte t'arriba 2 mesos després, per tant, també això t'ho ha de posar. Doncs, des de la compra, 2 dies, o rebrà 2 dies.
I ha de
això
ser
també
aquells...
s'ha d'informar.
Si se't diu 2 dies, ha de ser
en aquells dos dies. Això és el que dèiem de la publicitat. Seria enganyós si et digués 2 dies i tardés 1 mes. Això és publicitat enganyosa, també. Val? Després, evidentment, informació sobre el dret de desistiment. Recordem, el dret de desistiment és el dret a retornar el producte en 14 dies des de que l'has rebut. Que això només passa a les compres per botigues electròniques, per comerços electrònics. Per compres a distància, en general, internet, però també per correu, telèfon, etc. I els sistemes de devolució del producte. Per exemple, si fos defectuós o ens enviessin un producte incorrecte, també l'empresa, en la pàgina, t'ha de dir què passaria si passés això. I molt important, pensem que si comprem en botigues virtuals amb seu fora de la Unió Europea, torno a repetir, botigues virtuals amb seu fora de la Unió Europea, i tenim un problema, la situació serà molt difícil de resoldre. Per tant, aconsellem sempre que si hem de comprar en comerços electrònics, fem-ho en comerços electrònics que tinguin la seu a la Unió Europea.
Compte amb això perquè a vegades...
Perquè les condicions de reclamació i mediació són possibles. Fora és molt difícil.
Compte amb això perquè a vegades comprar barat pot sortir bastant car, eh?
Sí.
Recordant també les condicions del dret de desistiment, només tenim aquest dret en les compres per internet, com ens deies?
No, quan parlem de compres, la majoria actualment està comprant per internet, però no només serveix el dret de desistiment en compres per internet. És tot allò que fem fora d'una botiga presencial. I què podem comprar fora d'una... Com podem comprar fora d'una botiga presencial? Doncs per internet, com bé has dit, però també per correu postal, també per telèfon, també es fan compres per telèfon, a domicili, i fins i tot durant una excursió. O sigui, en tots aquests casos s'aplica el dret de desistiment, que, recordem, aquest dret ens permet retornar el producte dins del termini de 14 dies des del moment que rebem el producte. És a dir, tu reps el producte, si no el vols, tens 14 dies per poder-lo retornar. Tot i que, com tota la vida, hi ha excepcions, i també hi ha excepcions, aquest dret de 14 dies no serveix per tot. Quan no operaria aquests 14 dies? Doncs amb els bitllets de transport aeri, reserva d'hotels o entrades d'espectacles. Recordo, entrades d'espectacles, perquè es compren moltes entrades d'espectacles per internet, i aquí el dret de desistiment no és operatiu. Els vídeos o discos que haguem desprecintat o fitxers que hem descarregat de forma immediata. Per què? Perquè ja els hem utilitzat. No? Els productes fets a mida, evidentment, si hi ha una samarreta amb el teu nom i cognom, doncs aquest no el pot controlar.
Era difícil tornar-la a vendre.
I, evidentment, aquells productes que es puguin deteriorar amb rapidesa, els menjars, els productes d'alimentació.
Si tenim qualsevol problema amb la compra, sigui quin sigui, què podem fer? Com hem de reclamar davant una compra electrònica?
Sí. Recordem un cop més que qualsevol compra o contractació sempre hem de conservar els justificants. Que a vegades no hi caiem, perquè és tants papers i paperassa, però si no els conservem, difícilment podem fer una reclamació. I si la compra l'hem fet per internet... Clar, però si l'hem comprat, si tenim una botiga, tenim el tiquet, però si l'hem fet per internet, hem de conservar el correu electrònic de confirmació, perquè sempre t'envien un correu electrònic confirmant la compra i el pagament. Per tant, hem de conservar aquell correu electrònic. A més, per què? Perquè aquests justificants són la nostra garantia i si no tenim aquesta garantia no podrem reclamar. Si tenim un problema, què hem de fer, doncs? En primer lloc, conservar-ho, aquests documents. Jo ja entenc que tothom ja ha conservat aquests documents i volem reclamar. Doncs, en primer lloc, hem de contactar amb el venedor de manera que ens quedi constància. O sigui, primer, el venedor. I fem-ho de manera... Nosaltres sempre aconsellem que ho fem per escrit, perquè tu ja tens un document de dir, escolta, jo ja he fet aquesta reclamació en primera instància al venedor. Val? Si és en una botiga física, ho tenim molt fàcil, perquè recordo, i aprofito la meva entesa per recordar, que totes les botigues i establiments han de tenir els fulls oficials de reclamació. És obligatori per llei. Per tant, si en primera instància demanes els fulls oficials i a través d'aquests fulls oficials fas la reclamació. Si ho fem per telèfon, recordem que cal demanar el número d'incidència. Si no tenim el número d'incidència, difícilment podem justificar que ja hem fet la primera reclamació. Perquè primer hem de reclamar a l'empresa on te, o a l'establiment on hem fet la compra. Per tant, conservem, recordatori, conservem tots els tiquets de compra, conservem o els fulls oficials de reclamació o el nombre d'incidència si ho hem fet per telèfon, i si passat un mes l'establiment no ens ha respost, que pot passar, o el que ens respon no ens satisfà, és llavors quan pots presentar una reclamació a l'Agència Catalana del Consum o als serveis municipals o comarcals d'atenció al consumidor.
Suposem, perquè segur que hi ha persones com jo, que sóc un cas com un cabàs i no guardo el tiquet, però he pagat amb targeta, i això vol dir que el banc en té constància.
El banc en té constància, però recordem, el tiquet de compra és el que ens garanteix el dret a la informació. En el tiquet de compra no hi ha el producte, el que has pagat, l'adreça, el NIF, i és tot.
Per tant, perquè no ens fiem, clar, eh? O sigui, sí que hem de guardar el tiquet.
El tiquet, perquè el teu el pagat amb targeta, tu tens el resguardo, el tiquet de pagament amb targeta. Però no de què. I m'estàs reclamant una camisa i el que has comprat són unes sabates. No? És a dir, cal, què és el millor del món? Conservar el tiquet de compra, i si has pagat amb targeta Visa, amb targeta, doncs el resguardo del pagament amb targeta. Però si no et serveix. Cal tot. Sobretot el tiquet de compra, perquè, com t'ho he dit, en el tiquet de compra hi ha el nom de l'establiment, hi ha el que has pagat, el producte que has pagat, hi ha tota la informació que exigeix el Codi de Consum.
Beta Bat, directora de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per aclarir-nos tots aquests dubtes al voltant de les compres del Black Friday. I fins la propera.
I espero que aquests consells
serveixin. Jo me'ls anava apuntant, eh?
Serveixin, i si no, ja saps que estan també a la nostra pàgina web i al nostre
sempre,
Instagram i al nostre Facebook, és a dir...
Això sempre, per més informació...
Intentem donar tota aquesta informació.
Per més informació, sapigueu que teniu a la vostra disposició consum.gencat.cat o ConsumCat a Twitter, Facebook, Instagram, totes les xarxes socials, inclús a l'aplicació per mòbils Info Consum. Beta Bat, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Nosaltres que seguim fins les 10 del matí, a partir de les 10, Mercè Raga, que ens porta tota l'actualització informativa. Després no es perdin el Fórmula Lesan amb Albert Lesan, tot el seu equip, per portar-nos doncs una estona divertida que fa falta, ja ho saben, després de dues hores de notícies, i déu-n'hi-do quines notícies, doncs riure amb l'equip d'Albert Lesan sempre és un plaer. A les 11 s'hi posa Sergi Mas amb els seus 50ers, i a dos quarts d'una del migdia, salut natural per tothom. Recordeu que podeu trucar al 93 409 2770. A partir d'ara mateix tindrem el doctor Valverde amb Mercè Raga per solucionar els vostres problemes de salut. Segur que us dona moltes solucions. 93 409 2770. Nosaltres que hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Ha estat un plaer acompanyar-te fins a aquesta hora. Us deixem amb un dels grans clàssics, Roy Orbison. Oh, wow.
just met you, baby.